salutacions cordials. Començam aquesta secció Salut i Benestar de cada dijous. Cada dijous tenim col·laboradors diferents. Avui parlam amb en Gaspar Vera de pensament positiu, vida feliç, com ho podem fer, de tot això i molt més. Com estàs, Gaspar?
Molt bé.
Beníssim, no?
Sí, molt bé.
Bé, això de com estàs és com una salutació, perquè ja saben que estàs bé.
Sí. Sí, ara comentava a micròfon tancat que quan tu dius recurrentment estic bé, com a rompa, així com en to de broma, la gent diu, no pot ser mai que estiguis tan bé tant de temps. Sí, això hauria de ser el nostre estat natural.
Ah, te miren amb una cara estranya, idò que duri,
sí.
Com que dir, mare meva, sí que estàs bé.
Si mos aturam a pensar-ho, això hauria de ser el nostre estat natural. De fet, varen venir a sa vida sense cap filtre ni un, i si mos recordem quan tenen petits, sempre estem contents, sí? I si estàvem enfadats era de forma momentània, perquè mos passava alguna cosa, però retornàvem a l'estat natural.
Un doloret, gana, fred...
O m'enfada amb son papà, o amb son germà, sí. O el que sigui. Però jo, si alguna cosa he après del meu fill, és que, com que tenen molt poc filtre, se poden enfadar, però al cap de dos minuts ja és com si no hagués passat res. I a vegades nosaltres mos enfadàvem i mos enfrescàvem en ses coses i mos capficàvem en segons quines coses i ho feien durar dies i dies, aquell enfado.
I això depèn també de sa personalitat de cada un, perquè hi ha persones que la millor s'enfaden un moment i després ja ni se'n recorden. I n'hi ha altres que els hi dura dies i dies que no acaben,
total,
no?
Total, jo crec que el secret no està en el que te passa en el moment, perquè tot tenim aquesta reacció i tots mos pot pareixer malament coses que mos puguin passar al voltant, però la clave està en quant de temps estàs disposat tu a fer-ho durar, perquè hi ha gent que li passa, jo que sé, hi ha un embòs del codi que em pica fort i s'embòs l'arrossega 4 dies, està indignat al cap de 4 dies,
sí,
o
s'aparellen
sa parella i estan sense xerrat sedut setmanes i jo dic, ara vol dir que ha passat algo tan greu per estar 15 dies arrossegant aquesta emoció tan negativa. No veu que t'està condicionant a tu, per dalt.
No, i és que si plou, perquè plou. Si fa sol, perquè fa sol. Si fa calor, si fa fred, no. Que fa sol, anem a veure, que podem fer anar sol, que hi ha un embòs a la carretera. No ho podem evitar.
És que no podem fer res. És que no podem fer res.
Perquè mos han d'enfadar.
És que no podem fer res.
Paciència.
I és perillós després a nivell físic també és mantenir aquestes emocions negatives durant de molt de temps, perquè el nostre cos funciona diferent que quan està amb emocions positives. Això ja ho hem explicat bastantes vegades aquí a la ràdio,
sí.
Però hem de tenir en compte que una emoció negativa sostenida en el temps pot, al final, desembocar en qualsevol patologia, en qualsevol malaltia, en qualsevol cosa que mos...
No vos penseu que a vegades hi ha persones que diuen és que no ho cap d'entendre, perquè és que m'ha passat això i és molt gros. Però és que t'ha passat això, és molt gros, ho has d'assimilar, has de veure quines coses positives entreus. Bé, això hauries de dir tu més que jo,
però és
no?
Que ho han dit sempre, aquí sí. Faran el programa, no
sí,
és el que
sí,
te
sí.
Passa, sinó el que tu fas és el que te passa.
Exacte.
És a dir, jo estic d'acord en que, jo què sé, mos passa qualsevol desgràcia i hem de passar un temps prudencial de dol o de tristor, vale, un temps prudencial sí, però no ho pots allargar sempre, perquè si no és dol o la tristor l'arrossegues sempre i això té unes repercussions negatives tant pel teu cervellet, per les teves emocions o pel teu cos físic. Entonces, vale, si tu me dius jo puc canviar el que m'ha passat, perfecte, no me dóna-li 4 voltes, però si són coses que ja no pots canviar, que ja t'han passat, no duguis el passat en el present, perquè el que faràs és reviure una i una altra vegada aquest passat, i a més aquest passat que no te va agradar. Té tota la lògica,
no, és així.
I el que fa molta de gent és, com que no és conscient de que reviu una i una altra vegada el passat, està creant el passat que no li va agradar en el seu present i no se'n dona compte i després se queixen, veus? És que des de que me va passar allò no he aixecat cap. No és que no aixecassis cap, és que tu te n'has encarregat revisquent aquestes emocions de crear la mateixa realitat una i una altra vegada.
Jo ho veig a moltes persones que han tingut un accident o una malaltia que els ha deixat asseguts a una cadira de rodes, per exemple. L'actitud de continuar la vida d'una manera o d'una altra.
Total.
Hi ha persones que te treus el capell davant d'elles.
I jo sempre he vist, darrerament m'hi fixo molt, en que hi ha moltes persones que han tocat fons per qualsevol cosa, ja que hi ha estat un accident, una pèrdua, o pèrdua de feina, o el que sigui, i a partir d'aquí han començat a veure la vida d'una altra manera. I jo sempre dic a la gent, realment han d'esperar que m'ho passi una de grossa, perdona-mos compte de que a vegades no anem pas camí correcte. Això és la meva pregunta sempre. Me la faig moltes vegades i li faig moltes vegades a la gent perquè se'n donin compte de que no han d'arribar segons quines situacions per dir, ostres tu, a lo millor no era el camí bo que jo anava. A lo millor anar tan aviat durant tot el dia i acostumar-me només a fer coses per tenir més coses no era el camí. A lo millor m'he de prendre els meus espais per reconnectar amb jo mateix, per estar a la natura, per estar amb la meva família, per estar amb els meus fills.
Jo no sé si és cert o no, però penso que jo superior t'ajuda. Si tu dus una vida frenètica, arriba un moment que t'atura d'alguna manera.
Total.
Per defensar-te.
Total. Nosaltres, jo som dels qui pensa que controlar molt poca part de lo que mos passa, que deu vago que controla més part. Si tu no t'atures, al final el teu cos t'atura. Si nosaltres anem amb emocions negatives tot el dia i mos acostumem a això a mantenir-lo en el temps, aquí ja ho hem explicat, el procés que seguim. Un pensament se converteix en una emoció te dona un resultat sempre. El nostre cos no aguanta, és com si anéssim en cotxe de Calcú i Palma a 150 i en primera posada. Això ha de ser momentani per fugir d'una col·lisió, però el que no pots fer és convertir-ho en un hàbit. Tu no pots viure sempre en son motor a tota pastilla.
Bé, això per reflexionar. Però hi ha d'altres temes que comentàvem a micròfon tancat en l'entorn, no?
Sí.
Quan un entorn, quan estem de manera segura en el nostre entorn, el comportament que tenim, i quan sortim d'aquest entorn, de la nostre lloc habitual, com actuam, com pensam, com ho vivim.
Mira, jo he estat aquest cap de setmana amb un grup de 30 alumnes fent un curs i és impressionant veure quan tu els atreus del seu entorn habitual, del seu dia a dia, del seu patró de conducta normal, sense conèixer-se de 30 persones, cada una diferent, de son pare i de sa mare, l'energia que poden arribar a generar quan una persona se troba en un entorn segur per obrir-se, demostrar els seus sentiments, demostrar-se vulnerable, no tenir por a dir segons quines coses o fent-ne segons quines altres perquè m'ajutjarà un o m'ajutjarà l'altre. I tu veus la transformació en només dos dies de totes aquestes persones i dius, realment mos estem creant un entorn dia a dia que no mos juga a favor. Sempre dic el mateix, quantes coses has deixat de fer per por que no t'ajutgin? Quantes decisions has deixat de prendre a pesar de tenir aquesta intuïció de que ho podries fer bé per por a si anirà malament? I si va bé? I què més m'ha d'importar si m'ajutja mentre jo no faig mal a ningú? Mos hem fabricat un entorn de molta velocitat, de molt d'estar pendent de l'exterior i no mos donem el temps suficient com per estar atents de lo que passa dins el nostre, dins el nostre interior. I quan tu veus que 20 o 30 persones s'ajunten amb un entorn allà on no se jutja, en un entorn allà on tu pots ser tu realment, veus una transformació, però res, en qüestió de dos dies, que mos hauria de fer reflexionar.
Bé, amb això de jutjar, si tu penses que te jutgen, és perquè tu jutges, també.
Perquè tu te jutges i tot. Jo sempre dic el
mateix. A tu mateix, clar.
Ho diré en castellà perquè me surt més de tracadada.
Bé.
Lo que piensas que piensan de ti és lo que realmente tu piensas de ti. Perquè tu és impossible que t'imaginis que t'estan jutjant de qualque manera si tu prèviament no t'estàs jutjant a tu mateix, que tu pots ser lo que diuen de tu. M'explic? És un poc tan rebessat, però...
No, sí. Jo ho entenc. No sé, oients,
ara imagina't que jo estic aquí amb 5 tertulians a la ràdio i mentre estic xerrant pens que me poden estar jutjant perquè jo no estic a l'alçada. Realment el que estic pensant jo és que jo no estic a l'alçada. Aposta, pens que els altres pensen això de jo. Entonces, quan una persona pensi m'estan jutjant, que s'aturi un poc i pensi realment qui m'està jutjant són aquestes persones que no ho sé ni els hi he demanat, o realment són jo que m'estic passant una auditoria gratis i m'estic jutjant també si estic a l'alçada o no.
Després una persona diu unes paraules i l'altra no li arriba. És que està escoltant aquelles paraules, sinó que pensa el que pensa aquella persona que li ha mollat, que no té res que veure.
Total, aquí sempre hi ha un mantra que és molt de programació neurolingüística, que és el mapa no és el territori, és a dir, la realitat és aquí és. La interpretació que nosaltres fem de la realitat, ui, aquí ja és molt personal.
Hi ha un llibre, no sé si heu llegit, si Gaspar ha llegit, Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus.
Sí, és molt famós aquell llibre.
Que em parla també d'això entre relacions entre homes i dones, no? Que la dona, per exemple, li diu, podries baixar els fens? I aquell home ja entén que és que ell no baixa mai els fens.
Total.
Total. És un exemple.
I això és un exemple, però quantes vegades nosaltres interpretem la realitat d'una determinada manera i la interpretam com hostil i mos posam a fer coses i coses i coses per tenir o sortir de qualque entrebanc, i realment d'hostil té poc. Ahir xerràvem també amb uns companys de lo important que és saber gestionar les pors, que d'aquí n'hem xerrat moltíssimes vegades, perquè les pors paralitzen. Les pors mos paralitzen moltes vegades a l'hora de fer i simplement és una projecció mental de que te pot passar algo dolent. Però això és com tu interpretes l'escenari. L'escenari sempre és el mateix. És l'interpretació que tu li fas. Clar, si mos acostumam a fer interpretacions negatives o sempre anant pensant en el que me pot passar si jo faig això o si dic això o si prenc aquesta decisió, sempre dic el mateix. Arribaràs en els 80 i el que pensaràs és uau, no he fet res per por a que me pogués equivocar. Això sí que fa por. Arribar als 80 sense haver fet res per por a lo que podria ser, sí o no?
Hi ha persones que són conscients, n'hi ha d'altres que no.
Aquestes que no, que s'afegin moltes vegades abocades a decidir des de sa por que pensin. Si jo no prenc decisions, a pesar de que me pugui sortir malament, a pesar de que me puguin jutjar, si jo no prenc decisions per por a lo que pugui passar, què passarà quan jo ja no tingui volta endarrere i ja no pugui prendre aquestes decisions? Fa més por no prendre decisions i equivocar-se que prendre'n, no?
Sí, no, així és. Bé, estem en conversa amb Gaspar Vera en el programa, o secció més ben dit, Salut i Benestar, que una vegada al mes, més a manco, amb aquestes converses ens ajuda a ser un poc
surten
més feliços, no? No sé si va ser un taller que feres a la Casa de Cultura.
Sí, fa 15 dies o 3 setmanes.
15 dies, un dissabte,
sí. No? Sí, és dia de Circaire, que dia de Circaire.
Exacte, sí, exacte. I amb bastanta de gent que va acudir què vareu fer?
Vàrem estar xerrant de com mos afecten les emocions passades, és a dir, quina empremta emocional mos han deixat segons quin tipus de vivències, que sense donar-nos compte mos està duent en el present que nosaltres tenim. A vegades no mos adonem compte de lo important que són aquestes experiències que hem viscut. I després vivim subjectes baix creències o eslògans de, per exemple, el tiempo lo cura todo. No, el tiempo no lo cura todo. Tu has d'aprendre a gestionar. Tu pots tenir una emoció que t'hagi vengut d'una experiència de quan eres petit i que t'hagi deixat una empremta emocional molt forta, per molt que tu l'intentis amagar de baix l'estora i fer veure que no passa res, aquesta empremta emocional sempre estirà en el teu subconscient. Això ho hem repetit moltes vegades aquí en el programa. I quan tu haguis de reviure una experiència que sigui semblant, sempre actuaràs baix el mateix patró. I a vegades la gent se queixa de que té mala sort o que no és afortunada o que sempre li passa el mateix i no se'n dona compte que sempre té el mateix resultat perquè sempre actua de la mateixa manera. El que passa que això passa a nivell subconscient i com que no som conscients de per què actuem així, aquesta xerrada influïa molt o incidia molt en quines experiències, en descobrir quines experiències hem viscut nosaltres de petits, sobretot són negatives, perquè algo que te vagi bé i sigui bo, no fa falta tocar-ho, però quines experiències negatives hem viscut que mos han deixat aquesta empremta emocional que mos fan decidir, prendre decisions de la manera que ho fem i mos estan donant els resultats que a nosaltres mos agradaria canviar.
Per en aquesta xerrada o taller, era una xerrada?
Sí, vam fer un taller de 4 hores. Sí, vam estar 4 hores.
Cada persona aportava la seva experiència i s'anava aprenent, perquè a vegades això és important també.
Sí.
Sentir l'experiència d'un altre per assabentar-nos del que ens passa a nosaltres.
Total, jo quasi tot el que faig ho faig en format taller perquè escriuen, prenen consciència quan un escriu,
sí.
I després sempre els faig compartir per parelles o grupalment, sempre i quan un se vulgui obrir, perquè te'n dones compte de que quan la gent s'obri estàs creant un entorn protegit i basta que s'obri un primer i conti la seva experiència per un altre maldament i no ho vulgui dir o no ho vulgui verbalitzar, sap que té afinitat, que tots mos han passat les nostres coses. Simplement és com nosaltres afrontem el que mos ha passat. Això és molt important.
I que mai és tard per començar.
No.
De zero.
No. No.
Ahir vaig a ser no sé què i avui ho he reconegut i estic decidit a viure d'una altra manera.
Clar que sí. El que passa que sí que hem de fer una crida que la gent no comenci a veure el camí massa tard, quan ja no hi hagi massa temps de tornar.
Sí, però la vida física, la terra,
total,
és limitada, per tant.
Total. Jo vaig tenir, me'n record perfectament, una senyora d'una setantena o llargs d'any que venia sempre a Palma a les meves conferències, eren unes conferències gratuïtes, i un dia, sense venir cuento, se va rompre i se va posar a plorar com una magdalena. Ja m'havia escoltat de ves 4 o 5 vegades i xerraven del tema aquest que xerràvem avui. I quan jo li vaig demanar que li passava, va dir, ostres, me crida l'atenció que hagi vengut un lot de 30 o 40 anys més jove que jo per fer-me veure tot el que he deixat de fer, sí?, per contentar una altra persona, per no ser jutjada, per l'educació que me van donar el meu pare, és que avui en dia ja no està vigent, o no hauria d'estar vigent, i ara tenc 70 i pico d'anys, i ja tenc molt poc marge per tornar enrere. I aquesta metàfora sempre l'explica en els cursos, o sigui, no hem d'esperar que sigui massa tard per veure que a vegades feim massa via. I fer massa via no significa arribar abans. Tal vegada no. Fas massa via, te desvies del camí, i el que fas és voltes i voltes i voltes i no trobes mai el camí. Perquè, entre altres coses, el camí està més de dins que de fora. De fora està molt bé, però de fora és una projecció sempre del que nosaltres som de dins. I sempre veurem el nostre entorn tal qual nosaltres siguem per dins. No sé si m'explica en claritat.
Sí, per això sí, però perquè, haurien de ser oients.
Són un poc redundants, aquestes idees, però ja. Fixa-t'hi que els hem aixecat molt i molt.
Molt.
Quan tu entens que... això, farà la vida, la manera d'afrontar la vida o la manera de veure la vida te canvia 2000%.
També hem parlat moltes vegades de les ofenses que mos han fet i allò de jo en aquella persona no la vull veure, no vull xerrar amb ella. Mm. N'hem parlat moltes vegades. No sé, tal vegada avui mos escolten altres persones o tal vegada ho han d'acabar d'assimilar i en podríem parlar també d'això, no?
Ara imagina't, qualsevol persona que vengui aquí i mos digui jo no vull compartir res amb aquesta persona per tot el que m'ha fet. Maldament no compartesquis res i al final te surtis en la teva, aquesta emoció, tu m'estàs dient que l'estàs arrossegant encara. Aquesta emoció segueix dient tu. Quant de temps estàs indisposts a per algo que va passar fa X temps, X anys, X mesos, a arrossegar-la dins nosaltres, que de totes maneres no mos duen res, absolutament res de bo. Quant de temps estàs indisposts a arrossegar això?
Llavors hi ha una altra cosa que quan xerram del perdó, que el perdó és molt important, és perdonar dins nosaltres no? aquella ofensa...
Sí.
X. Moltes persones diuen és que jo no sóc ningú per perdonar un altre.
Mm.
Això també se pot explicar. Suposam que és que no és que tu la perdonis perquè siguis un ésser superior,
no.
Ni molt manco, és que perdones dins tu.
Sí, no? I te perdones a tu.
A tu.
És a dir,
per haver tingut aquella reacció.
T'alliberes d'haver de viure amb unes emocions negatives, fruit d'una experiència que va passar, vete tu sobre quant de temps i que t'està condicionant en el teu dia a dia. I a vegades mos pensam que són detalls, tonteries, que mos condicionen poquet, però si tu vas sumant tots aquests petits detalls i mos condicionen un poquet i un poquet i un poquet i un poquet, això el que va fent és forjant el nostre caràcter i mos convertim en allò que sentim. I aquí és quan més problema, quan tu ja ho has convertit en un hàbit i tu te penses que és d'una determinada manera perquè te vas sentint d'aquesta manera fa molts anys. M'explic?
Sí, sí, sí. És que cadascú actua d'una manera, cadascú té una manera de ser. Són nosaltres que si ens trobem malament hi hem de posar solució.
Total.
No podem fer que l'altra persona canviï en el model que nosaltres volem.
No, i a més hem de tenir en compte una cosa, jo sí que m'he donat compte d'aquesta cosa fa anys ja. Una persona, quan t'actua d'una determinada manera, encara que a nosaltres no mos agradi, en el 90% dels casos ho està fent de la millor manera que ell sap. I això és molt important. Quan nosaltres integrem això, deixarem de jutjar i mos deixarem de jutjar. Perquè jo puc fer una cosa, me pot sortir bé, malament o regular. Després hauríem d'analitzar que és bé, malament o regular, que aquest és un altre discurs. Però és igual, jo segurament ho hauré fet de la millor manera que sabia en aquell moment. Encara que hagi fet mal a qualcú. La gent no fa mal gratuïtament i aquests que fan mal gratuïtament també segurament si es garbàssim tenen els seus motius i no
segur.
Ho han sabut fer d'una altra manera. Per tant, aquí ves perdó, també. Però ves s'entesa de com les persones podem actuar malament sense voler actuar malament. Per tant, no jutges i deixes de jutjar-te si també t'ho apliques a tu.
Com que en aquest programa parlam de com d'una vida feliç, el perdó seria aprendre a perdonar, a vegades costa.
Mm-hmm.
A vegades costa, però un ha de voler.
Mm.
Perdonar als altres, a l'ofensa, a el que sigui, i perdonar-se un mateix, com has comentat. Després, la importància de gràcies, que això també ho he comentat a molt de programes. Gràcies. N'hi ha que te diuen gràcies en què?
Sí.
Mm? En què he de donar gràcies?
Però fins a
farà. I en aquí?
Tant és viure des del perdó com viure des de les gràcies és viure des de l'amor. Sí? Les ganes de viure I si vos sona cursi, pues diguem-li ganes de viure en pau, ganes de viure tranquil, ganes de viure connectat, ganes de viure sense aquests fantasmes intents que mos fabricam nosaltres mateixos, que mos duen sense a cap part. Viure des de sa no gràcies o sa competitivitat extrema i viure des de sa de rancor o des de no perdó és viure des de sa por. Tu tens por d'algo que aquesta persona t'hagi pogut fer o te pugui llevar o te pugui guanyar terreny. És absurd, al final, no mos du a cap puesto, perquè la por l'únic que mos fa és fer fugir, o mos fa fugir d'allò que no volem, però mai mos atraca res bo.
I el que comentaves abans és que la vida te va reconduint, i si tu no has superat allà, te tornarà a posar en unes situacions o iguals o semblants.
Una i una altra vegada.
Per veure menys si ho superes d'una vegada.
Fins que te'n donis compte. Aposta a cadascú, jo ja fa molta estona que no don consells a ningú. Jo comparteixo amb la gent, sí. I sé, perquè ho he pres, perquè ho he vist, que qui està en el moment oportú va agafant senyals. Maldament no ho entengui tot així de cop i volta, pues, si algo li pot entrar i algo li ressona, ell tot sol ja farà el camí. Perquè, a més, és un camí personal intransferible, és a dir, per jo no existeixen gurus, han existit mestres que m'han ensenyat moltes de coses, però al final cadascú ha d'agafar el seu camí, i és aquest camí que tu dius, uau, ara me sent bé, ara me sent connectat, ara me sent jo en sa màxima, en sa màxima potència, en sa màxima exponent, me sent molt bé en el que me rodeja, a set, tant si tinc una cosa bona la sé disfrutar, però si me falta un altre dia també puc disfrutar igual, saps què t'ho vull dir? I això és un camí molt personal.
És tenir un plat de menjar davant, que te posen forca, te menges en forca,
sí.
Que te posen una cuera i d'amb una cuera,
sí.
No?
Però si nosaltres sempre depenem de, això és superimportant, i la gent normalment, perquè mos han educat així, mos han educat que els nostres cinc sentits, a més, miren cap a de fora per absorbir informació, depenem molt de lo que passin al nostre voltant per nosaltres sentir-nos bé o malament. I el 90% de les persones viven, vaja, aquest mapa mental, és a dir, si jo tinc dos bés, si jo tinc bona feina, si jo tinc bones relacions, si jo tinc bones amistats, si jo tinc bona salut, si jo tinc bé tot, jo estic bé. Però clar, és que la vida va al revés. Jo he d'estar bé perquè tot el que me rodeja estigui bé. Si vol que les coses canviïn, canvia tu primer.
Això passa a moltes persones a unes determinades edats. Diuen, no sé si és envoltant els 40, que hi ha com una crisi, tant homes com dones, no? De que ja tenen feina, han acabat els estudis, tenen feina, tenen parella si la volen tenir, tenen fills si n'han volgut tenir, i una vida estable. I ara què?
Sí.
Ja tenc el cotxe que volia, sí. La casa que volia, tenc tot el que volia, i se senten un tan buits.
Buit.
Perquè és una cosa exterior el que han fet. No hem alimentat només el nostre interior.
Aconseguir objectius està molt bé. De fet, jo n'ensenyo, perquè vivim una vida terrenal i si tu pots disfrutar de les màximes coses que te doni la vida, està molt bé. Però mai dependre única i exclusivament de lo que te passin al teu voltant, sinó construir des de dins lo que tu vols que te passin al teu voltant. I això te du a viure, vaig un paraigua a dir, vale, jo vaig aconseguint coses, quan vius davall aquest paraigua inclús els disfrutes més, però si qualque dia no els atenc, tampoc passa res. I hi ha una paraula que m'encanta, que és equilibri. I nosaltres hem de mantenir un equilibri entre l'interior i l'exterior. Però si mos turam a pensar i mos prenem consciència des de que mos aixecam, fins a que mon anam a dormir, mos han convertit en autèntiques màquines d'anar d'un puesto a un altre i fer, per què? Per tenir coses que mos donen un plaer momentani, però realment, si tu es garbassis i diguessis, vale, tu fas per tenir això, vale, i per què vols tenir això? Si tu dones molt de per què, veuràs que al final totes les persones te diuen el mateix, per ser feliç, viure tranquil i viure en llibertat. I jo sempre els dic, tot això que tu m'acabes de dir, que hi ha darrere instància, feliç, plenitud, llibertat, se pot aconseguir sense res material.
Segur.
I donant voltes com a ratolins dins una gavi i no m'ho adonar en compte que el que tu vols en última instància no té res que veure amb el que te ve de fora.
Bé, de quina manera també podem ser feliços? Per exemple, eliminant que això a vegades, i és depenent del caràcter de cada un, però la societat que vivim mos du a criticar, que jutjar també. Se critica tot el dia, criticam, perquè aquell fa, perquè aquell diu, perquè no sé què. Aquesta crítica mos pot fer més mal que bé, més bé, bastant de mal.
A l'altre no n'hi fa gens de mal.
No, qui mos fa
més mal és a nosaltres. I això, quan una persona...
Però és que això és com un verí intent per tu mateix.
Sí, no? Perquè hem viscut, des de fa molt d'anys, vaig un paraigua d'un món molt competitiu, sí? I vivim des de la por, perquè pensam que el veïnat mos pot llevar algo que és nostre o que nosaltres podem coir. Jo crec que ara mateix estem començant una nova època, que no sé si tu i jo l'acabarem de veure en su màxim esplendor, però crec que ara ja no és competir, sinó és cooperar. Jo crec que tots estem units i de la suma de tots els nostres talents, esforços, de la nostra visió del món, el món pot anar millor. I jo crec que aquesta forma de viure tan competitiva que endui fins ara, fruit també de la revolució industrial i moltes altres coses, crec que no mos d'un lloc. De fet, el sistema polític ha col·lapsat, el sistema econòmic ha col·lapsat, el sistema laboral, tal com l'entenem, ha col·lapsat, el sistema educatiu necessita refer-se de dalt a baix perquè està col·lapsant. Entonces, si tot el que era el nostre paraigua està col·lapsant, vol dir que hem de canviar, perquè si sempre feim el mateix, sempre viurem, vagi el mateix per a ell.
És que pensava també en programes de televisió, de ràdio, els tertulians, un pensa d'una manera...
Blanc i l'altre negre.
Negre, que això està molt bé, com cada un pensi, però no en crítica. Dic jo que potser en el Congrés seria fantàstic que cadascú es posés el seu punt de vista, el seu programa, i fos respectat pels altres.
Total.
I després és hora de votar, cadascú votàs en el qui... pensa que és més semblant, no?
Farà jo, quan estava a política, sempre reclamava el mateix, que eren llistes obertes i vota consciència. Aquí s'hauria acabat el bròquil. Aquí s'hauria acabat veure tanta polaritat, tanta extremitat. I quan un se'n va als extrems, el que fa és perdre l'equilibri. Quan un s'extrema massa, per exemple, vol dir que ell tot ho fa bé i l'altre tot ho fa malament. Quan tu ets del Barça, pareix que el Madrid ho ha de fer tot malament. Quan tu ets del PP, pareix que el PSOE ho ha de fer tot malament.
Ara està més units.
Sí, però per algo puntual que ha sortit, però això hauria de ser la regla i no l'excepció. Jo sempre ho deia a l'Ajuntament, si m'ajuntessin tots els partits polítics de l'Ajuntament, en el 95% de les coses estiríem d'acord totes les persones i tots els partits. I tothom deia, sí, és vera. I per què no votem igual? Això era la meva reflexió. I doncs, perquè jo no puc votar en el PSOE, per exemple, si jo era el PP.
Si tu penses que un dia en sol és horrorós i jo penso que és fantàstic, són dos punts de vista.
Totalment diferent.
No tenim per què criticar perquè ell ho pensa i perquè mira... Mira, simplement cadascú que pensi i visqui...
Però farà, si tiram cap endarrere... l'escola ja se comença a competir.
Sempre.
Se comença a competir per notes, perquè nosaltres hem establit una manera d'avaluar a les persones depenent del seu coneixement i no de les seves emocions. Els adults ja saben que han de competir, després els adults extraescolars i els papàs pijam perquè el nostre fill sigui un figureta i el nen s'acostuma a competir, després se'n va a tocar el piano, tres quarts del mateix, ha de ser millor. No se trata de ser millor, se trata de ser el millor. No és millor.
No, que disfrutis fent el que fas
Punto.
En el que més t'agrada.
Quan tu ets el millor que pots ser, aquí tens possibilitats inclús de ser millor, perquè tu em diràs, vale, hi ha esports que tu has de lluitar per ser millor, és vera, vale, però això és una feina molt específica. Però des de ben petits ja està obsolet aquest sistema, ha col·lapsat a tots els nivells. Mirem el més important, política, religió, educació, finances, tot ha col·lapsat. El sistema s'ha de refer, i s'ha de refer baix un altre paraigua.
Ahir teníem una tertúlia amb participants a Sairoman del passat dia 12, alcudians i alcudianques. No varen poder venir tots per qüestions de feina, però una cosa que va quedar era que n'hi havia que disfrutava moltíssima. I que deien que hi ha gent que no entén que amb un sacrifici físic gros disfruten tant. Però n'hi havia una lata, que és Chloé Serra, que sempre riu quan corre. Sí. I això és el que importa, no?
Però això t'ha de veure una cosa molt important, Farah, que només quan disfrutes ets capaç. Jo agafo la metàfora aquesta de l'Iron Man, no? Que és una prova molt, molt intensa, molt,
i
molt dura.
Dura, dura.
I si tu te'n vas a l'altre Iron Man, és que hem tingut aquí llarg, encara és més no. dura. I no és el doble de dura, és 10.000 vegades més dura.
Sí.
Però això te dona com a metàfora que si tu fas les coses des de l'amor, des de la passió, ets capaç de fer coses sobrenaturals. Sí? Problema és que estem fent les coses sempre des d'una energia molt baixa perquè fent les coses des de la por, des de la competitivitat, des dels celos, des de mirar l'altre. I tot això ens du a viure de baix un paraigua que no ens està donant molt bons resultats avui en dia.
Bé, estem acabant, conversaríem aquí molta estona en Gaspar Vera, però tenim el temps de ràdio que
limitat.
Tenim. Limitat. Bé, així que, perdó, gràcies, no criticar, no jutjar, ens pot ajudar moltíssim.
I fer les coses sempre des de l'amor.
Des de l'amor. Gràcies, Gaspar Vera. Fins d'aquí un meset.
Molt bé.
El mes de juliol i agost aniran de vacances d'aquest programa.
Ja me direu.
Molt bé, gràcies. Ja adéu-siau.
Adéu.
Conectem ara amb els serveis informatius d'IB3 i després continuem el de tot color amb el nostre company Sebastià Moranta.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.